Els protagonistes de les veus del matí.
Entrem ja en matèria per anar tancant aquesta segona i última hora de programa d'aquest 6 de maig i tenim amb nosaltres des del Camí de les Herbes a l'Alicia Herrera. Bon dia, Alicia.
Hola, bon dia, què tal?
Vens amb planta recent collida, eh? No,
sí.
Planta, com, què seria? Planta,
això
herba?
Això és un arbre, és un arbre. Arbre medicinal, eh? És un arbre. És un arbre que pot arribar a fer quasi 15 metres, si el deixes.
Déu-n'hi-do, però és que a més està tan tendre que et dic, és que sembla una fulla.
Clar, perquè clar. Ara està brotant, no? Com tots els arbres, ara la primavera, i amb aquestes pluges doncs va brotant. I aquest arbre, que és molt conegut, que tothom el té a la cuina, segurament sí. Alguna fulla, és el llorer. Com li dius tu, Mercè, llorer o llor?
És una de les coses que t'he preguntat, llorer, llor, llor, és que no ho sé. En principi llorer, no?
Però... Sí, aquí es diu més llorer, no?
Vols però dir? Cap...
Sí, llorer, no?
I
no
per on es diria més llor?
Cap a Barcelona o així es diu llor. Bueno, no ho sé, a mi me fa l'efecte, eh?
Mira, no sé, però tinc, bueno, tinc el dubte ara, eh?
Tots dos són noms acceptats, evidentment, i el seu nom científic, que aquí sí que no podem discutir-ho perquè és per tot el món...
És aquest sí o sí?
És el Laurus nobile. Què vol dir així?
Ja té l'arrel, eh? Del laurel.
Sí,
eh?
Exacte, de laurel en castellà. I vol dir una paraula... És llatí i vol dir afortunat o vencedor, guanyador, tots aquests aspectes. Hi ha una història molt bonica. Clar, tots els arbres i plantes que tenim de la Mediterrània, perquè aquest és un arbre autòcton mediterrani que es fa en les riberes, no el veiem massa perquè els boscos de riberes pues, no estan tot lo ben conservats que haurien d'estar,
sí.
Però sí que si hi ha boscos conservats, doncs es veu el llorer de forma... No hi ha un de sol, sinó que hi ha 3 o 4 o 5 o 10 llorers, i és un arbre, pues, això, mediterrani, que és perenne, resisteix moltíssim la fred. Mira, dels arbres del 56, l'any de la fred, aquell que va baixar tant la temperatura aquí a l'Empordà, doncs és un dels que va sobreviure.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És fort, eh?
Sí, és molt fort. I també resisteix la calor. I el seu... Bueno, també té una curiositat, que és un arbre que es diu dioic, o sigui que té... Hi ha arbres que són masculins i arbres que són femenins.
Carai.
Sí. És a dir, els arbres masculins fan flor, també, flors masculines, i els arbres femenins fan flors, però a més també fan fruit. Clar, nosaltres estem acostumats a veure els masculins, els mascles, perquè com que no fan el fruit, se planten molt més. Clar, els arbres masculins que fan el fruit, que és com una oliveta de color negre, no sé si ho has vist mai,
sí.
Les baies de llorer, doncs aquestes olivetes, si no les culles, cauen a terra, fan merder, llavors, pues, clar, normalment es planten peus masculins. Però bueno, n'hi ha tots dos, eh? I s'han de polinitzar i fer les baies de llorer, que també tenen moltíssimes propietats, ja ho anirem dient.
Les baies?
Sí, les baies. Volia explicar la mitologia, és que m'encanta.
Clar, explica-la, perquè no la conec, però em puc imaginar
ja
cap on te va, no?
Els romans.
Clar, els romans i els grecs, no? Els romans.
Sí. Romans,
romans, clar, de
bueno,
Roma.
I sí. Segurament copiada dels grecs, però diuen que Apolo es va enamorar perdudament d'una ninfa que es deia Dafne. I li va demanar a Cupido que fes alguna cosa per intercedir. Però amb això que Cupido i Apolo es van discutir.
Ai.
I llavors Cupido va decidir que a Apolo li enviaria una fletxa d'or perquè s'enamorés perdudament de la Dafne, però a la Dafne li va enviar una fletxa de plom perquè el rebutgés. I ja la tenim liada.
Que bona.
Apolo es va enamorar perdudament, l'anava perseguint i Dafne no volia saber absolutament res. La va acusar tant, la va perseguir tant, que Dafne al final va demanar ajuda al seu pare, que era un déu, i el seu pare la va transformar en llorer. Li va sortir de les cames les arrels, dels braços les branques, les fulles dels cabells, i Apolo, que la tenia, que encara estava super enamorat d'ella, es va aferrar a aquell arbre i va proclamar que aquell arbre seria un arbre protector i sagrat, sobretot. I d'aquí
la història
sagrada del llorer.
Que bé. Molt sí, bé. És doncs mira, no la coneixíem, aquesta. Segurament perquè no indaguem tant com tu fas amb bueno, tot aquest món, no?
És curiós venir de saber d'on te venen les coses, no? Sí. I aquesta, la mitologia grega i romana ens explica moltes coses.
Uh-huh.
Doncs, bueno, doncs aquest arbre que a partir de llavors va ser un arbre protector, es pensava que si el plantaves els llamps no hi cabien, perquè també hi havia històries que a Roma hi havia molts llorers i on hi havia llorers no hi cabien els llamps.
Hala.
Llavors, segurament per això els Cèsars també tenien una corona. De llorer, perquè no li caiguessin els llamps. Està documentat, per exemple, en Tiberi Cèsar, que sempre portava una corona de llorer, tot i que històries de la vida... li va caure un llamp amb un llorer que tenia al pati, o sigui que al final no era cert això de protecció, però s'ha quedat així. I a partir d'aquí, tots els guanyadors de les curses, de les olimpiades, tots estaven coronats amb una corona de llorer. A Itàlia encara ha quedat això, perquè quan els italians acaben la universitat, els, no sé com es diria en català, en castellà seria los laurean, no?, amb una corona de llorer, amb una corona, un collar de llorer. I el baccalaureat, que es vol dir és el nostre batxillerat, doncs també ve d'aquesta paraula de llorer, de guanyador, vencedor, tot això.
Tu t'has fet alguna corona de llorer?
No encara.
Sí, clar, és que no ha de ser fàcil, no?
Home, amb aquestes branques més, sí? Més com... tendres, mira, veus? Ah,
no sé, és que... Mira,
i després deixar-la secar.
M'ha quitat l'atenció, perquè normalment nosaltres... Mira, clar, sí que és fàcil, sí. Mira.
Sí, amb les branques tendres és...
Clar, lligues una amb l'altra i ja tindries aquí la corona, per exemple.
Clar. Però clar, amb les branques...
Però és veritat que l'acostumem a... Bueno, clar, si el comprem ja està com sec, però sí. Si l'anem a buscar sí que el trobem així com tendre, que no és tan habitual, no?
Sí, i important deixar-lo secar, perquè sí. Verd és una mica tòxic i sempre es fa servir sec. S'ha uh-huh. de deixar secar en un lloc fosc i sec, també, i ja se seca i tu me deies, és que no sé, no fa olor de llorer.
Jo és que no li trobo l'olor,
perquè és,
en aquest, eh?
Sí, perquè és verd. A la mesura que se vagi secant, els olis essencials s'aniran concentrant. De fet, és a la fulla on hi ha els olis essencials.
Clar, que suposo que si el que feies amb una fulla, no? Que si la trenques o l'apretes així una miqueta, desprèn aquest
exacte,
oli, no? aquest aroma.
Sí. I aquest oli essencial, que també el podem trobar ja envasat, diguéssim.
Com avui heu portat aquí a la ràdio.
Sí, es fa destil·lació de les fulles de llorer. Té moltes propietats aquest oli essencial.
Perquè aquest que has portat avui és d'ús oral també, no?
Sí, te'l pots beure si vols. Bueno, no te'l veus allà en xupitos, però te'l pots prendre amb una gota o així. Sí.
I per què aniria bé aquest, per exemple, d'ús oral?
Mira, l'oli essencial de llorer té moltes propietats i és un oli que podríem dir de farmaciola, per tenir-lo a casa. És expectorant, va bé pels mocs, sobretot. I també va bé pel dolor, és analgèsic. Tot el que siguin dolors de reumes, artrosis, artritis, aquests dolors més profuns, es pot barrejar qualsevol altre oli, posar dues gotetes d'oli essencial i posar-te-la a la zona dolorida. Va molt bé per aquestes coses. I com a expectorant també podries posar-hi en el difusor, si en tens, unes gotetes de llorer, o també, si no ja tenim l'oli essencial, unes quantes fulles de llorer sec, així arrugades, no? Apretades, diguéssim, posades a dintre d'aigua bullent perquè s'evaporin els olis essencials, bé, fer bafos, no? El que dèiem abans.
I l'olor que desprèn, per tota la casa, per tot el pis.
Exacte, i aquesta olor. I això...
Ajuda a expectorar.
A
netejar, no? Inclús totes les fosses nasals.
Sí, i no només això, sinó que també cicatritzant de ferides i pels hematomes també va molt bé, per quan ens fem cops, ajuda a reabsorbir aquests hematomes. Que també hauríem de barrejar-ho amb un altre oli, una goteta d'oli essencial i fer massatges allà a la zona on te tinguem. És molt útil aquest oli essencial. A més, té un altre ús més màgic, però també contrastat, que és que la flaire d'aquest, o sigui, quan nosaltres el flairem, arriben al cervell i ens dona seguretat amb nosaltres mateixos. I és reequilibrant del sistema nerviós. És a dir, que quan nosaltres tenim una situació que hem d'afrontar i que ens fa falta autoconfiança o seguretat amb nosaltres mateixes, estaria bé fer allò de posar-te una goteta aquí al canell.
Com he fet jo ara, fa una estona.
Sí, posar-te les mans així en forma de tassa en el nas i olorar profundament durant uns segons aquest oli essencial perquè ens doni una mica de seguretat. Això va molt bé, també.
Per què més el fem servir o per què més l'utilitzem, el llorer, a part de les llenties?
Per què es posa les llenties?
Per què es posa les llenties? Mira, aquesta no la sé, Alicia.
Doncs perquè una altra propietat del llorer és carminatiu, ajuda a la digestió i afavoreix l'expulsió de gasos.
Clar, i les llenties és el que tenen, no?
Sí,
és el que provoquen,
qualsevol menjar que sigui molt contundent, com les llenties, sí, o els estofats...
També, clar.
Doncs sempre s'hi posa una fulla de llorer.
Però és que li dona un gust molt particular i molt especial, també.
Exacte, també li dona
gust. I jo havia vist que l'arròs també se li pot posar, li dona...
Sí, li pots posar per tot, de fet, no tens,
sí,
perquè...
El que passa que potser no hi estem... O jo, no, no hi estic acostumada.
Sí, però sí, a la pasta, per exemple, quan bullis la pasta,
sí,
jo també li poso una fulla de llorer.
Ah, sí?
Sí, però pel gust, eh?
Però li posaria seca, també, en aquest
sí,
cas,
sí, sempre, sempre, sempre.
Mai com està ara, que
no,
és...
Això acabat de collir, clar, no s'ha de deixar secar. I si no t'agrada el gust, perquè també hi ha persones
que no
agrada,
per gustos colors, evidentment,
doncs es pot fer servir com a medicina, no? Després d'un menjar contundent pots fer una infusió de llorer amb una fulla només, i deixar-la molt poquet temps i prendre-te la infusió també barrejada amb altres herbes si no t'agrada, és també possible. O fer una decocció, que una decocció, recordem que és ja bullir la planta amb aigua durant 3 minuts, i aquesta decocció la pots fer servir amb compreses, amb zones que te facin mal, amb cicatrius que estiguin mal curades, sobretot pel dolor, per zones adolorides. I també és molt interessant, amb aquestes decoccions, la cura de les dents i de la boca, tot el que són aftes vocals...
Ah, sí?
Es poden curar també amb l'aigua de llorer, per dir-ho d'alguna vegada.
És a dir, amb la infusió.
Sí, amb la infusió.
I que faríem com gàrgares, no?
Exacte. Posar-te-les per la boca, si vols te la pots prendre, no cal, la pots escopir. I també hi ha una cosa interessant, que és el subproducte de la destil·lació de l'oli essencial, l'hidrolat, l'aigua que surt de la destil·lació, que també pots trobar a les botigues. Aquesta aigua que es diu hidrolat de llorer també ens ajudaria moltíssim en el tema de la boca.
Ah, molt bé.
Jo el faig servir com a col·lutori, per exemple. I té un gust de llorer, no és dolent, i te queda la boca molt...
Molt neta.
Desinfectada.
Clar.
Més
I utilitzaries aquestes infusions. I on te la guardes? O la fas
la
cada dia?
La infusió, o jo utilitzo en aquest cas l'hidrolat, que ja el venen així envasat. L'hidrolat de llorer, que és l'aigua de destil·lació de la fulla de llorer.
Uh-huh. Déu-n'hi-do.
Dos coses més.
Jo. Propietats, a part d'aquestes que has dit?
Les propietats ja les hem dit quasi totes.
Totes, sí.
Faltaria l'ús màgic aquest que hem dit de... Bueno, màgic, no?, perquè està contrastat, però sí que també una de les coses que podem fer amb el llorer és posar-ho sota el coixí si vols somiar coses lúcides. Saps els somnis lúcids, aquells que t'acompanyen o te fan respostes a preguntes que
Uau.
Tens? Doncs te poses a fulla de llorer.
M'emportaria aquest cas portat avui a la ràdio.
Sí, l'oracle de Delfos és una de les plantes que es feien servir per que t'ajudessin a endivinar, doncs, entre cometes, el futur.
Carai!
Una altra cosa molt interessant del llorer són les baies, que per un procés de triturar-les, posar-les en aigua calenta, surt una mena de mantega que pots destriar de l'aigua. Aquesta mantega és l'oli de llorer, l'oli de baies de llorer. I amb aquest oli es feia el sabó d'Alep. Alep és una
Alepo,
ciutat...
Alepo, sí.
Exacte.
El jabón de Alepo.
Exacte.
El conegut jabón de Alepo. Potser en català sona com més estrany.
Sí, però sí. Bueno, sabó d'Alep, de la ciutat d'Alep de Síria, que malauradament amb la guerra, no, aquesta l'última, l'altra, es van destruir quasi totes les fàbriques, que porta milers d'anys de tradició aquest sabó, que per cert jo una vegada ho vaig fer, volia portar-ne i m'he descuidat. Aquest sabó ja va molt bé per l'acné, per la psoriasis, per la pell en general. Recordem que està fet amb oli d'oliva i oli de baies de llorer, però hi ha molta adulteració d'aquest sabó. Llavors, per saber si és bo, malauradament l'hem de tallar pel mig, perquè el sabó d'Alep Per fora és de color marronós, però per dintre és d'un verd brillant.
Ah, sí?
Porta una maduració quasi de 2 anys, madura, aquest sabó.
Clar, del color. De...
I és del color de les baies del llorer, de les fulles del llorer.
Que bo.
I una tradició de milers. Diuen que és el primer sabó sòlid de la història de la humanitat, més enllà del sabó de Marsella, i que va arribar aquí a Europa a través de les creuades, des de Síria fins a... O poder havia arribat abans per la ruta de la seda. Però és un sabó que sempre és un preuat, i no és barat tampoc.
No, no, clar.
Però bueno, una pastilla de sabó dura molt de temps.
I tant, que dura temps.
I sí, realment sí. Val la pena perquè te deixa la pell molt suau. És increïble.
Hidratada.
Sí, molt.
Molt hidratada.
Molt.
Ostres, Alícia, que interessant. Quantes coses que ens has explicat avui del llorer. No sé si havíem aprofundit alguna vegada tant com avui.
Jo crec que havíem explicat cosetes
per sobre,
així,
no?
Per sobre, però és que val la pena perquè el llorer... A vegades el tens a casa i si tens una femella pots estar fins al capdamunt de recollir les baies, però mira, si me les regaleu a mi estaria encantada perquè costa molt de trobar baies de llorer.
Doncs mira.
I que el llorer creix moltíssim també, i el millor que pots fer quan el podes és regalar-lo a tots els veïns,
Clar.
Perquè es conserva molt.
Sí, 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 sí. Molt interessant, Alícia Herrera. Avui hem parlat del llorer, el llor i de tots els seus derivats, propietats i... Bueno, hem aprofundit una miqueta més amb ell, Ara et faré una corona. Si arribes a saber la foto, te l'hagués fet amb la corona avui, Alícia.
Però tornem a fer una altra.
Gràcies, fins a la propera. Vinga, la podeu seguir a través del Camí de les Herbes. Adéu, bon dia.
Adéu.
Entrevistes, actualitat i música a les Veus del Matí.